Pastel.
Els diumenges a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la nostra diòcesi i les accions de les diferents delegacions. Notícies, agenda, la glossa dominical de l'arcabisbe i molt més. Església d'Urgell, cada diumenge a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola a tots i benvinguts a la taula de l'Evangeli, on conversarem durant 30 minuts sobre el missatge litúrgic d'aquest diumenge, dia en el que celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat i dia en el que a l'Església celebrem també el dia pro orantibus, per tots aquells i aquelles que preguen, sobretot referint-nos a la vida contemplativa. Som els estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els nostres tertulians, Conxita Salvador, mossèn Josep Montoya i mossèn Jaume Mayoral. Tot seguit els hi presentem. Conxita Salvador és mare de família i porta la pastoral a les parròquies de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, amb el seu marit, en Josep. Hola, què tal? Benvinguda.
Hola, benvinguda. Gràcies.
Mossèn Josep Montoya és diaca de l'Bisbat d'Urgell i porta la pastoral amb la seva dona Conxita a les parròquies de la Vall Fosca. Què tal, Josep?
Content avui d'acompanyar-vos en companyia de la meva esposa en aquesta tertúlia, mossèn Jaume.
Molt bé, gràcies. Mossèn Jaume Mayoral és rector de la parròquia de Pons a la Noguera i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Què tal?
Pues un plaer tornar a estar tots aquí reunits, no?, per comentar l'Evangeli.
També per a nosaltres un plaer. Recordem, doncs, que la direcció del programa va a càrrec de mossèn Melcio Querol, la producció i control de so de l'Àlex Alsina. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els parla. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat de la Santíssima Trinitat és del llibre dels Proverbis i del capítol 8è.
Això diu la saviesa de Déu. De molt abans de començar les seves obres, el Senyor m'infantà com a primícia tot el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del començament, abans que la terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d'on brollen les aigües, i jo ja havia nascut. He nascut abans que les muntanyes, abans que fossin plantades les altures. Encara no havia fet la terra ni els llacs ni la massa terrosa dels continents. Quan ell instal·lava la volta del cel, jo hi era. Quan traçava el cercle de l'horitzó sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts de l'oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, quan construïa els fonaments de la terra, jo era al seu costat, com un deixeble preferit. Feia les seves delícies cada dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra i compartia amb els homes les meves delícies.
Presentació de la saviesa de Déu, parlant d'ella mateixa i afirmant que existeix des d'abans de tot el que ha estat creat. Ens sorprèn aquesta imatge tan tendra de la saviesa que fa les delícies de Déu i és propera als homes, compartint amb ells aquestes delícies. Magnífica aquesta lectura. Mossèn Jaume, fàcils.
Sí, sí. Magnífica i a la vegada també, diguem, esplèndida, no?
Sí, sí.
Un relat que evoca una creació bonica. I ja ho diem moltes vegades, els que som de bisbats rurals, que tenim les muntanyes tan a prop, t'eixample l'esperit, l'ànima i, evidentment, el que comporta el sentit de la lectura. Jo em quedo amb la de saviesa de Déu. Aquests dies estem preparant ja coses de cara a l'estiu al voltant de campaments i colònies i sobretot l'acompanyament d'adolescents, no? I llegint uns articles sobre la generació Z, que és la darrera generació que hi ha, que són aquest jovent que té molts coneixements, que té molts accessos a informació, però que no té saviesa. I jo, una mica això de dir, et sap greu, no?, de dir que tenim gent preparada qualificativament de moltes maneres, però que aquella saviesa diguem-ne, propera, que toca el cor, que et fa més intel·ligent d'alguna manera, potser manca una mica, no només amb la gent jove, que és la que ara us comentava, sinó a vegades amb la gent del carrer, no? No hi ha aquella saviesa que brota del cor i que brolla del cor, perdó, i que realment parla d'aquesta experiència amb la creació o amb altres aspectes, no?, de la fe.
Potser el que això que deies tu té... també ho deies ara, és el fet de que potser la saviesa ve per ella mateixa, té molt donada per l'experiència, no? Al llarg dels anys, el treballar, el viure, allò que vas vivint a la vida, és el que et dona saviesa, no? I et fa actuar o reaccionar o veure les coses amb una altra perspectiva al cap d'un temps. L'existència de Déu, eterna, evidentment la seva saviesa viu en base a una experiència immensa, no? I per tant es traspua una dolcesa, una pau, transmet pau, transmet tranquil·litat, confiança, perquè per ella mateixa ho ha viscut molt, no?
A mi sempre m'ha fet pensar, quan és una lectura que sempre m'ha agradat, perquè és una mica com reconèixer que això, que com que ja és aquesta saviesa abans de crear-ho tot, és una mica, jo la comparo amb el sentit comú, Tu ho deies molt bé, el jovent té informació per totes bandes, però aquest punt d'aquesta saviesa, que per mi jo la tradueixo com el sentit comú, de fer les coses amb aquest, és perquè ens hi aboca, és un coneixement innat, no és un coneixement d'intel·ligència, ni un coneixement de tenir molts graus, ni molta, sinó aquell aprofundit interior nostre, gràcies a la pregària, a la saviesa del dia a dia, del viure, que et dona... No, per mi és com
aquest... Jo ho dic molt en els funerals, i permeteu-me que ara vagi en un extrem, els funerals de la gent gran, quan tinc al davant els nets, ho dic, i sobretot quedeu-vos d'aquesta gent gran la saviesa que us ha regalat en vida, que són aquelles petites coses del dia a dia que et dona l'experiència i que realment no trobareu en cap cercador d'internet, sinó que això t'ho dona el bagatge de la vida. I em sembla que també és això del sentit comú, però també a vegades d'aquesta fe de picapedrer que tenen la nostra gent gran i que moltes vegades passa desapercebuda fins que no hi és la persona i llavors et dones compte del que realment havia comentat i t'havia dit, no? Semblant al que diu el Salm responsorial, amb aquest sentit també de creació, i sobretot que el més gran que hi ha de la creació és la persona humana, no? I això és molt important quan parlem de drets humans, quan parlem de tot aquest sentit que té la humanitat en aquesta creació. Veig jo en el Salm una mica.
És un Salm responsorial, el número 8, que té per resposta: Senyor sobirà nostre, que n'és de gloriós el vostre nom per tota la terra. I va en aquesta línia que deia mossèn Jaume ara, que expressa l'admiració per l'obra creadora de Déu, certament.
Jo també voldria destacar d'aquesta lectura potser el fet que la saviesa comporta el saber escoltar. És a dir, veus joves molt decidits a la vida i pensen que ho saben tot i que ho han experimentat tot i ells no s'equivoquen. I la saviesa, tindre saviesa o enriquir-se en la saviesa i en la saviesa de Déu, comporta molta reflexió, molt saber escoltar, molt saber anar a buscar les fonts de la paraula per enriquir-se personalment d'aquesta saviesa. Per ella mateixa no sense infusa, sinó que l'hem de rebre d'alguna manera. I els cristians, evidentment, ho tenim clar.
Sí.
No, jo ara estava pensant en aquest fet dels avis, que com que allà a la Vall Fosca, doncs, els padrins que tenim tots són grans, i és cert que els hi transmetem, i jo intento, quan parles amb ells, de dir-los, i tenir molta feina a fer amb els nets, perquè ells han de conèixer aquesta saviesa innata que teniu vostra, d'aquest enriquiment de picapedrer, que han anat fent ell la seva tasca en el camp, amb el bestiar, amb tot, i amb la contemplació, perquè han contemplat la natura, la creació, han contemplat els efectes, els fenòmens, no?, les pluges, el sol, i ells et saben dir aquesta avui plourà, avui no, degut a això, aquest picapedrer, aquest haver-ho anat contemplant, i per mi és aquesta saviesa que ells la tenen a dintre, que no saben que és fruit també, doncs, de que el Senyor, el seu prec, el seu resar diari, els hi va donant aquest coneixement.
No, i que és important, i que és deliciosa, diu la paraula de Déu, que no es feixuga, que és una saviesa deliciosa, que ajuda i que juga amb tu. I això a vegades no ho valorem. Pensem que només és una mena d'imposició, de judici. No, també t'acompanya i dona allò que tots busquem, que és ser feliç. Aquesta és la saviesa de Déu.
Molt bé, doncs proposo que continuem endavant tot escoltant i comentant posteriorment la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, ara que ja som justos, Com a creients que som, estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d'esperar la glòria de Déu. Encara més, fins enmig de les proves, trobem motiu de satisfacció, perquè sabem que les proves ens fan constants en el sofriment. La constància obté l'aprovació de Déu. L'aprovació de Déu dona esperança, i l'esperança no pot defraudar ningú. Després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en les nostres cors el seu amor.
Pau fa un cant de lluança a Déu, Trinitat de persones, Pare, Fill i Esperit Sant. Gràcies a Jesucrist estem reconciliats amb Déu Pare. Com a fills de Déu, també en les tribulacions i en el sofriment, compte, gaudim de la força i de l'esperança cristianes. A la nostra quotidianitat, veritablement, quan tenim tribulacions, sofriments, lluites, decepcions, angoixes, neguits, podem ser conscients de que hem de gaudir tan bé d'aquesta força que ens dona la Trinitat de persones present a la nostra vida com a cristians? Què els hi sembla, mossèn Jaume?
Jo parteixo d'una realitat, i si no, desmentiu-meu, que és que l'esperança ja no és, no forma part una mica del nostre paisatge. No només a nivell de grans ciutats, sinó també dels nostres petits pobles. Som gent del moment, ho volem tot a l'instant. Ho veus en infinitat de llocs, també a vegades a nivell d'església, no? Tot ho voldríem al moment, a l'instant. I l'esperança és més a llarg termini. Jo crec que potser hauríem de recuperar aquest valor, que és molt nostre, més ben dit. No podem entendre el sentit de l'Església si no hi posem aquesta motxilla de l'esperança. I crec que en els temps que estem vivint potser estem desesperançats, perquè ho fem tot sota el sedàs econòmic. Hi ha aspectes tan o més importants, que són el social, l'humà, el religiós. Jo una mica ho veig així, no? Que parla molt d'esperança i potser ens falta aquest capital humà de l'esperança.
Sí, l'esperança ha sortit com del nostre vocabulari. L'espera sempre porta un bufar, un no em ve de gust, i és cert que no tenim per costum fer les coses pensant-les a que amb una esperança ens vindrà un nou estat d'alegria, de gràcia, de benestar. Sí que també crec que la cosa va per aquí.
De totes maneres, llegint aquest fragment de Sant Pau, a mi em dona aquella sensació, també molt lligat al cap de setmana passat, el diumenge passat, que celebràvem la Pentecosta, el fet de que viure amb l'Esperit, els que hem tingut la sort de ser cristians o de ser batejats, d'haver conegut la fe, doncs el reconeixement de l'Esperit en nosaltres, això ens dona molta força, ens dona molta empenta. Jo els hi deia l'altre dia, podria dir fins i tot l'homilia d'una manera eufòrica, no? El fet de, ostres, però si nosaltres sabem el que tenim, sabem el que viu amb nosaltres, sabem que Déu és en nosaltres, i ostres, tu, això ens dona sentit per tot, per bé i per mal, per les coses que passem difícils, per les alegries. Avui em llevo de nou, veig el sol i sé que tinc una feina i em vaig a treballar. O potser avui tinc aquesta circumstància, anar a visitar aquest, anar a veure aquell malalt. No sé, dona el per què viure, no? Em dona... I evidentment, amb la perspectiva de l'esperança, com dieu vosaltres, però també en l'ara i aquí, no? Ara i aquí, estic content per el moment que em toca viure i perquè sé que Déu és amb mi. I això m'ho dona la força de l'Esperit Sant, de la Santíssima Trinitat amb mi.
Què més hi troben aquí? Què hi puguem dir ara? Perquè hi ha moltíssimes coses que no...
El tema de les dificultats, les proves. I em sembla que és d'aquelles coses que també fa forat als creients, no? Sembla que perquè siguem creients les proves han de defugir de la nostra vida, que tenim aquest esperit protector que ens ha de fer de parapent de tot, i no és així. Les proves també ens fan madurar, les proves són necessàries d'alguna manera per també fidelitzar el nostre amor a Déu i confiar en ell, però tornem a estar igual. En la mesura que no hi posem en el nostre vocabulari també clerical i homilètic l'esperança, com dius molt bé tu, de dir, manifestant les nostres homilies l'esclat del que suposa aquestes festes, la Santíssima Trinitat, has dit molt bé, Pentecostès, ens trobem, doncs, que els mateixos creients anem baixant aquest nivell de, diguem-ne, d'alegria, i sobretot de saber enfrontar-nos davant les proves de la vida, que formen part del nostre bagatge, amb aquesta resposta que ha de sortir del més profund del nostre ser, i és una resposta positiva i a la vegada lluitadora. Jo ho veig així, no? Realment hem de lluitar contra aquesta desesperança i aquestes proves que la vida ens posa i que ens fidelitza més a Déu si hi confiem.
Sí, el dia a dia ens demana aquest sobreesforç en els creients de que se'ns noti aquesta il·lusió, aquesta alegria que perteneixem no només al grup de cristians, sinó al grup de la gent del carrer, però que tenim moltes afinitats i que moltes vegades no som capaços d'empatitzar i de dir, no, si jo també pertanyo doncs, al grup dels que cantem o del grup dels que llaurem o de... Sempre és o som o no som, i no transpoem aquesta alegria desbordant, no? Doncs que l'esperit tenim amb nosaltres i que i ens demana sempre aquesta doble sessió. No,
no sé si recordeu aquell cant, jo no sóc molt de cants, però aquell cant, la nostra esperança, ningú no ens l'aprendrà.
Exacte, és fantàstic.
Si ho cantem, vivim-ho, i si ho vivim, sapiguem-ho transmetre als que ens envolten, especialment els que estem al davant de comunitats, no? Perquè és la millor manera de fer possible que aquest Esperit Sant faci presència amb la Santíssima Trinitat en els nostres cors i en les nostres comunitats, no?
Mm-hmm. Penso que la vivència de l'Esperit també, per això, comporta també un entrenament, diríem. Un saber viure i el dia a dia, quan l'Esperit està alt, quan les coses ens van bé, quan vivim en serenitat, perquè a vegades quan venen les dificultats també ens baixa una mica la tensió en aquest sentit i veiem tot emboirat i ens costa veure l'Esperit, llavors. Penso que també la pregària, l'oració, els sacraments, l'Eucaristia, ens han deixat ajudar a mantenir l'ànim fort, amb esperança, com deia Sant Pau, per quan vinguin els moments de les dificultats, que llavors a vegades ve aquesta boira que no ens deixa veure o que no sabem trobar. Llavors en Déu aquesta ajuda que realment és que si la trobem, si sabem agafar-nos-hi, ens farà sortir endavant a la vida.
Mm-hmm. Bé, doncs proposo que ja puguem escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però abans sempre ens agrada recordar als nostres oients amb qui estem conversant, gràcies a aquestes persones que són amb nosaltres avui aquí a la taula, i mai m'havia dit a la taula de l'Evangeli, però també a la taula de l'estudi central de Ràdio Principat aquí a la Seu d'Urgell. Doncs sense elles no seria possible tots aquests comentaris. Per tant, recordem-los i també agraïm-los alhora aquesta participació. És la Conxita Salvador, mare de família, que porta la pastoral a les parròquies de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, amb el seu marit, en Josep, i en Josep és en Josep Montoya, diaca del bisbat d'Urgell. I també a mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia de Pons, a la Noguera, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el defensor, l'Esperit de la veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte. Dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d'allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu, per això dic que tot allò que us anunciarà ho rep d'allò que és meu.
Paraules del testament o comiat de Jesús, comunicant als deixebles que els enviarà l'Esperit Sant i destacant la unitat i el protagonisme de les tres persones divines, Pare, Fill i Esperit Sant. Tertulians, tenen vostès la paraula. Comença, Josep, comença vostè.
Bé, una mica aquí veuria el fet de que el Déu no se'ns mostra un Déu solitari, no és un Déu que va venir en forma d'home i desapareix, i aquí ens hem quedat nosaltres descompostos i sin nòvia, sinó que és un Déu que vol seguir acompanyant-nos, i d'alguna manera es mostra amb aquesta, la riquesa de la Santíssima Trinitat, com amb un Déu que és pare, i no només és pare, sinó que és pare que estima, pare que estima, i que segueix vivint en nosaltres. Creiem en un fill, que és el que ha volgut experimentar les nostres alegries, els nostres dolors, les nostres vivències, i en un esperit que ha sigut l'herència que Jesús ens deixa. Home, és una grandesa molt gran. Com deia abans, jo quan ho medito, d'entrada dius l'Esperit Sant, què és? La Santíssima Trinitat, què és? Sempre costa, no? Inclús per la canalla explicar-los segons com és difícil. Però quan ho arribes a aprofundir una mica, a mi m'omple molt, m'omple molt. Parlant de canalla, jo potser no és un exemple del tot potser... No sé com, però catequèticament pels nanos m'ha servit molt, no? Que és explicar que la Santíssima Trinitat és com l'aigua, que es pot mostrar de moltes maneres, depèn del moment. Es pot mostrar en forma de gel, es pot mostrar en forma líquida o es pot mostrar en forma de vapor, però sempre és aigua, sempre és el mateix element, una mica perquè els nens entenguin aquesta diversitat amb un sol Déu, no? Que és un sol Déu en tres persones. Els que treballeu més encara allà, Jaume, no, doncs ho sabràs.
Jo catequèticament tinc un altre... Aviam. També ho podria fer, perquè per Ponts passa el Segre i podríem fer tot aquest procés. Hauríem d'esperar les estacions, perquè no podríem aconseguir-ho tot. Però i nosaltres anem a l'Església. A l'Església, ja en l'altar major, tenim justament la Santíssima Trinitat dibuixada. I ja sabeu que una imatge val més que mil paraules. Llavors, amb les catequistes i els nens, doncs, bueno, el dia que toca aquest tema de la Santíssima Trinitat, cap a l'Església, no? Fer una mirada... del Pare, el Fill i l'Esperit Sant que coronen a la Mare de Déu. Jo em sembla que és una manera també ben propera, la imatge ajuda, i més, a part d'això, que ho trobin en un recinte pròpiament, que és l'Església, no? De dir, el lloc de la comunitat, on tu pots veure que això és molt important, perquè està damunt de tot de l'altar, i això crec que una mica ajuda. Jo el que sí, en aquest sentit del que hem escoltat, hi ha una cosa molt interessant, és dir, no ens ho ha dit tot. És a dir, Jesús, hi ha moltes coses a dir. Allò a mi m'agrada molt perquè ara en els nous mitjans, i sobretot els nous darrers papes, que són en aquest sentit més mediàtics, tot el que és les audiències que fan a Roma, l'Àngelus, el sortir a la finestra del papa, i tots allà pendents, jo crec que això és molt important, que encara tenim moltes coses a dir, i aquestes coses que hem de dir les volem fer en un sentit d'amor de Déu. És a dir, que a vegades algú podia pensar que el que hem de profetitzar a l'Església tot és en negatiu, tot és en trist, jo diria tot és en foscor, no escolteu, és com els vitralls de les esglésies que en té, que dona colors. És a dir, simplement és de posar llum i posar-li color, no? Jo crec que és important. L'Església té moltes coses a dir. Sí que és tancat la paraula de Déu, però la paraula de Déu comporta bons missatges. Sobretot diria això, un bon anunci, perquè l'Evangeli és bona notícia. I per tant, doncs jo em demano a mi mateix que sempre que puguem un bon missatge, que és la millor manera de deixar també la Santíssima Trinitat entre nosaltres.
Jo ho he lligat una mica, llavors, a el que hem parlat en la primera i a la segona lectura també una mica, que s'ha d'aprendre a escoltar. A mi m'ha abocat una mica aquest Evangeli de la Trinitat amb saber llegir el que vindrà, no, que diu, i amb el dia a dia, doncs que és molt important saber escoltar, i moltes vegades no ens aturem a preguntar i allò que m'expliquen, o allò que em comenten, o allò que... Doncs per què no? Que ens hem tornat també com una mica... si no sabem tot el que hem de saber, perquè els mitjans, com que ja hi accedim i ho sabem tot, no, i moltes vegades com que no està dit tot i hem d'aprendre a escoltar que per boca d'un altre... fins i tot d'un altre no creient, doncs podem aprendre encara molt del que el Pare ens vol dir, del que el Pare encara ha deixat aquí i no ho tenim a l'abast i hem de saber escoltar.
Això també és molt important, que en aquest dia que celebrem el tema Pro Orantibus, el dia la vida contemplativa és la vida del silenci que sap escoltar. Que és difícil, No només pel jovent, a vegades també per nosaltres, que tenim el dia a dia pautat, marcat, estressant, no? De dir, escolta, un temps per a Déu és un temps de silenci. Ara que envien aquells emoticons en els whatsapps i d'allò, que hi ha els tres monos aquells, que es tapen i d'allò, doncs diria semblant, escolteu, un temps per a Déu és escoltar, però no escoltar només amb un sentit espiritual de la paraula, sinó humà, el veí, el que ve al despatx. A vegades tenim aquest defecte, no?, de parlar, garlar, només garlem i, no, escoltem, deixem que l'altre sigui el protagonista, perquè en el fons potser té alguna cosa important per dir-nos i nosaltres per compartir.
Jo crec que és... Hi ha una pel·lícula que es deia El gran silenci, si recordo malament, que és tota una pel·lícula sobre la vivència d'uns monjos cartoixans, em sembla, i doncs tota la seva vivència, al començament, clar, impacta molt la pel·lícula, perquè és que és en silenci, és que no diuen ni un mot, i doncs veus que es van movent per allà dins, van fent les seves activitats, van a la sacristia, mouen no sé què, però al primer moment et xoca molt, però hi ha un moment que t'hi poses dins i t'hi trobes a gust amb aquell silenci, compartint dintre d'un cinema el silenci i els seus moviments. Només se senten els moviments, l'ocell, potser aquell animalet d'allà del jardí, però tot és en silenci. Primer impacta molt, ens costa molt trobar el silenci, llavors experimentar el silenci ens costa molt, el saber escoltar ens costa callar.
A mi el silenci m'ha vingut, em fa recordar que quan jo vinc de família numerosa, i per estudiar no puc estudiar amb silenci, necessito el garbuix de música, veus, i aleshores és quan em puc concentrar. Però, en canvi, ara, després d'haver posat en pràctica uns exercicis de la vida diària, reconec que sí, que per estar en més concordància amb el Senyor he necessitat del silenci. En el moment en què tinc un soroll ja em despisto i el cap se me'n va. Però, en canvi, per fer les tasques de intel·lectuals, necessito el garbuix, eh? És curiós com el silenci a vegades...
És una bona distinció. Que alguna cosa més, mossèn Jaume?
No, que a més està de moda això del silenci. Nosaltres, al nostre poble, ara se reactiva tot aquests temes de relaxació i d'allò. Sí. Si el més fàcil és aneu a l'església, us l'obro i mediteu i trobareu el silenci que tant busqueu. I, a més, us sortirà gratuït. Per tant, doncs, veus que hi ha una necessitat de tot aquest tema, però, per altra banda, el dia a dia no et permet fruir de tot això, no? I em sembla que això és negar una mica la presència de la Santíssima Trinitat en les nostres petites o grans vides que tots tenim.
És una realitat, això que dius tu, la vivència dels joves ho veus, no? Que busquen experiències de retrobar-se amb ells mateixos a través de tipus de pregària, a vegades, a les parròquies, tipus TC, molt meditatius, perquè tenen, la gent té necessitat de silenci, de trobar-se amb un mateix, no? I, evidentment, que si realment un fa aquesta recerca, acaba trobant a Déu mateix en el si d'un mateix.
No, que ja hi és, una discoteca és silenci, perquè tu no et sentiran mai, és la música que ho omple tot. És a dir, és un silenci diferent. Vull dir, ells tenen allò de dir, és que no podem parlar, no, és que és el silenci que busqueu. El del so, que no us permet dialogar amb el del costat. Això també és una cosa que dius, et xoca, no?, del jovent. De dir, jovent i no jovent, que també tothom busca una mica la festa.
Bé, alguna coseta més. Ja estem arribant, de fet, al final del programa, però si hi ha algun matís més a aportar, doncs...
Bueno, a partir de l'Evangeli, jo penso que també és això, no? La recerca de la paraula, en el silenci, buscar la paraula, és evidentment el fet que ens pot omplir més. L'Evangeli no és una paraula fossilitzada, sinó una paraula que és viva, que depèn de les circumstàncies, del moment que estem vivint, de la nostra vida, d'on ens dirà una cosa, on ens dirà una altra, i això vindrà donat, evidentment, per l'esperit que viu en nosaltres, a través de la paraula. Crec que és important, doncs, això, tenir en compte que per nosaltres la paraula és molt important.
Bé, doncs, si els sembla, ho deixem ja aquí per aquest diumenge, solemnitat de la Santíssima Trinitat, en què hem comentat totes aquestes lectures, hem parlat moltíssim de saviesa, de Déu Trinitat, hem fet un apropament també a la nostra realitat quotidiana, com ho viu els feligresos, com ho viu la gent, com ho viuen els joves, com intentem viure-ho nosaltres mateixos, la veritat que sí. Doncs, ara sí, ja ho deixem aquí. Agraïm moltíssim la participació al programa, mossèn Jaume Mayorà, gràcies.
Vosaltres.
Mossèn Josep Montoya, gràcies.
Fins la propera.
Conxita Salvador, moltíssimes gràcies també.
Gràcies a vosaltres.
I a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, doncs també, com no agrair-los que setmana rere setmana siguin fidels al programa en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, aportacions, tot allò que desitgen que sigui el programa. Gràcies de nou per enviar-nos-els. Recordem la nostra adreça de correu electrònic, que és taulaevangeli@radioestel.com. taulaevangeli@radioestel.com. També recordin que diumenge vinent tenen una cita amb nosaltres a través de les zones radiofòniques aquí al programa La Taula de l'Evangeli, que comentarem les lectures de la solemnitat del Corpus, el cos i la sang de Crist. Gràcies una vegada més, els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu. Cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Amb Toni Guerrero. L'Odissea.